Entrem en cultura social perquè el Departament de Drets Socials i Inclusió presentava la setmana passada a les entitats del tercer sector social i als ens locals de les comarques de Barcelona els detalls de l'acord de bases per l'equiparació salarial dels professionals dels serveis socials amb el sector públic. La trobada forma part o va formar part del desplegament territorial de l'acord i va servir per explicar el nou model de finançament i el calendari d'implementació. Per exemple, a les comarques de Barcelona la mesura tindrà impacte sobre 2.568 serveis gestionats per 297 entitats que ofereixen fins a més de 94.000 places, de les quals més de 73.000 formen part de la xarxa pública de serveis socials. Avui, per parlar-ne del que significa tot plegat, podem saludar a aquesta hora a Jordi Román. Ell és president de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya. Jordi, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, què tal?
Jordi, de seguida entrem en totes aquestes qüestions i aquests números que ara donava, però com saps, avui el president Salvador Illa ha anunciat que Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, el fins ara secretari general d'aquesta conselleria, relleva així a Mònica Martínez Bravo. Com valoreu aquesta notícia d'aquest calibre des de la Confederació d'Empresaris del Tercer Sector Social de Catalunya?
Bueno, ens ha sorprès una mica, com no podia ser d'una altra manera. Nosaltres, en general, més enllà de les qüestions normals que sempre tenim d'elements de millora que sempre considerem que tenim cap al govern, la consellera Martínez Bravo ha estat una bona consellera. És a dir, s'ha escoltat sempre, cada vegada que hem pogut parlar amb ella ens ha atès, ha defensat el tercer sector quan calia davant de, fins i tot en el Parlament. No tenim cap queixa. En tot cas, si és per motius personals, pues accepten i no hi ha més. No? El Raúl Moreno, el nou conseller, que serà ara, doncs ja el coneixíem, evidentment, perquè era el secretari general. Tenim molt bona relació. De fet, és una persona que considerem, si em permet l'expressió, un dels nostres, perquè és un educador social i, per tant, entén molt bé la problemàtica operativa del que són els serveis socials i els serveis d'atenció a les persones. Per tant, la valoració és bona, és bona.
Jordi, ara ho dèiem, el Departament de Drets Socials i Inclusió, que presentava la setmana passada a totes les entitats del tercer sector social i els ens locals de les comarques de Barcelona els detalls de l'acord de bases per l'equiparació salarial dels professionals del servei social amb el sector públic. En què es tradueix tot això que ara explicàvem?
Bueno, això, primer de tot, és un nou sistema, no, de bases, que es va signar al maig, al mes de maig. L'únic que el govern el que ha sigut fer com explicacions territorials de què és el que significa això, perquè és un sistema bastant complex. Al final, aquest sistema, aquell nou sistema que s'intenta aplicar des d'aquest document de bases, salarialment al personal dels serveis socials que estan contractats des de les entitats i empreses socials respecte a les mateixes funcions que fan el personal que està contractat per la funció pública. És a dir, hi ha, per exemple, residències de gent gran que té el sistema públic directament que gestionen ells i hi ha residències que gestionen les entitats i empreses socials. Doncs el que es vol aconseguir és que acabin cobrant el mateix i no hagi aquesta diferència. Respon a un principi bàsic que és igual feina, igual salari, que nosaltres hem defensat des de fa molt de temps i que considerem de justícia. Mm-hmm. Aquest és el resum, el resum principal de del que és això.
Per entendre d'on veníem, quina era la realitat fins ara dels professionals del sector social?
La realitat innegable, aquesta, no es pot dir d'una altra manera, és que la situació és una mica precaritzada, especialment en alguns subsectors més que en altres. Per exemple, el de la gent gran és el sector que té més recorregut salarial encara, no? Perquè ve de més avall. I fins i tot un educador social pues, està en salaris que segurament tenen una millor i major projecció econòmica a tots els efectes per la responsabilitat que tenen, per lo que representen per la societat, per lo que aporten, per la que aporten a la ciutadania. En general, nosaltres, des de la nostra organització patronal, estem absolutament d'acord en l'equiparació salarial i que les persones cobrin de la manera equitativa, igual que el personal mateix que fa la mateixa funció a la funció pública.
Jordi, hi ha una cançó de Manel que m'agrada molt, que diu sempre les seves estrofes, ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí. Doncs t'ho faig en pregunta, Ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí?
Ha costat moltíssim. Fa molts anys, no t'enganyo si fa més d'una dècada que nosaltres anem perseguint aquest tema de l'equiparació salarial. És veritat que fa els últims anys és que hem estat més actius i més actives per poder demanar això. S'ha obert la finestra política, perquè com sempre s'ha d'obrir una finestra política. Nosaltres hem fet molta incidència política en aquest tema. Teníem a tots els grups parlamentaris a favor, pràcticament tots a favor d'aquesta equiparació salarial, i hi ha de forma natural s'ha produït una coincidència en què això s'havia de produir. I el govern, pues, afortunadament, pues, ha intentat dur a terme aquesta equiparació, i el primer que s'havia de fer, evidentment, era un document polític, que és aquest document de bases que es va signar al maig, i ara s'ha creat el sistema. Uh-huh. El sistema que ha de permetre aquesta equiparació en un període aproximadament de 4 o 5 anys. En un període de 4 o 5 anys.
A veure, si entes bé, Jordi, aquest sistema el que farà, entre altres coses, és assegurar amb una espècie de llei de transparència que aquest increment vagi directament a l'equiparament del sou, no?
Correcte. El que faran serà pujaran les tarifes. Aquest sistema funciona, que és un servei públic de vocació pública que presten les entitats i empreses socials, però que és un servei de titularitat absolutament pública. Aleshores, el que fa el govern, la Generalitat en aquest cas, és a través d'unes tarifes retribueix a les entitats perquè, evidentment, paguin les seves persones treballadores. Doncs aquestes tarifes s'incrementaran de tal manera que en 4 o 5 anys es pugui arribar a fer efectiva aquesta equiparació salarial. I per això s'ha creat un sistema que és molt complex. Això sí, nosaltres tenim algunes crítiques, és a dir, estem a favor de l'equiparació salarial, ens agrada que s'hagi fet l'equiparació salarial, estem a favor de construir el sistema conjuntament, però, evidentment, creiem que té uns marges de millora aquest sistema.
Quines són aquestes millores que demaneu?
Bueno, bàsicament és un tema molt complex en què s'han fet diverses tarifes i que al final es trasllada l'obligació d'incrementar el salari directament a les entitats i a les empreses. Això, que pot semblar normal, en el món de les relacions laborals hi ha altres elements previs, que com són els convenis col·lectius. Aleshores, aquest sistema, d'entrada, diguem que passa per parar el sistema de conveni col·lectiu i obligarà directament a les entitats. És un problema? No, però és molt complex, molt difícil de fer, molt difícil d'entendre. De fet, per això s'estan fent aquestes reunions, el govern està fent aquestes reunions territorials, perquè és molt complicat, les entitats estan molt perdudes i realment és un sistema que principalment té un defecte, que els serveis socials no tot ho paga la Generalitat. Els serveis socials que es fan a Catalunya no depenen exclusivament de la Generalitat. Hi ha molts que depenen i no depenen, ni tampoc depenen sols de drets socials. Alguns depenen de l'IFE, de l'Institut de Feminisme, del Departament de Feminismes, o d'Educació, o d'altres serveis, i molts depenen dels ajuntaments, també. Què passa? Que l'increment de tarifes només anirà a parar allò que paga la Generalitat. Què passa en els serveis que es fan des dels ajuntaments, per exemple? Doncs que això no està previst. I aleshores no dona resposta en la seva plenitud a l'equiparació salarial per totes les persones treballadores, independentment de per a quin servei treballin, si és per un ajuntament que vol prestar un servei i que fan les entitats socials, o si ho fa directament per serveis de drets socials. No? Aquesta diferenciació, aquesta dificultat de no cobrir totalment tot el finançament fa que dificulta molt l'aplicació pràctica d'aquesta equiparació salarial. Evidentment, nosaltres estem proposant sistemes perquè això no sigui així. De fet, fa molt poc el president Illa va anunciar que els altres departaments de la Generalitat també iniciaven aquest procés d'equiparació en les seves tarifes perquè la resta de serveis també poguessin repercutir-los. Per tant, encara queda camí per recórrer. Està fet el més important, que és la part política i la descripció de la part tècnica. Però hi ha molta complexitat en la part tècnica, molta complexitat d'aplicació, hi ha molts requisits, hi ha diferents tarifes, hi ha tres tarifes diferents que en funció de la mitjana que tinguin els treballadors i les treballadores salarialment d'una entitat, doncs això permetrà fer més o menys esforç salarial. Bueno, hi ha molta cosa petita, molta lletra petita, i a més, sobretot, si no es transversalitza aquest acord de bases, és a dir, si no es fa transversal per totes les administracions de Catalunya, és molt difícil poder aplicar-les a tots els serveis de Catalunya. Això sembla lògic, creiem nosaltres. nosaltres.
Entenc precisament per això, Jordi, que seguireu parlant amb el departament i seguireu negociant coses, eh?
Per descomptat, seguim parlant amb l'Ajuntament, seguim parlant als sindicats, perquè nosaltres, com a patronal del tercer sector, estem absolutament compromesos i tenim una convicció ferma que cal fer aquesta equiparació salarial i que els entrebancs que tenim ara mateix, que són normals perquè iniciem un sistema nou, aconseguirem perfilar-los, aconseguirem deixar-los i llimar-los perquè siguin uns obstacles que es puguin superar fàcilment. Estic convençut de que això ho podrem fer.
Equiparament salarial per Jordi, que segur que és de les coses més importants que engloba un pacte com aquest i tots ho celebrem que hagi tirat endavant. Però abans ho explicàvem també, a les comarques de Barcelona la mesura tindrà impacte sobre 2.568 serveis gestionats per 297 entitats que ofereixen 94.648 places, de les quals 73.836 formen part de la xarxa pública de serveis socials. Això com ho notarà l'usuari, que n'és o hauria de ser el màxim beneficiat?
Sí, exactament. Això, tot això es fa per buscar la major qualitat possible. Això ha de revertir necessàriament en la qualitat. Hi ha axiomes que són innegables. Una persona treballadora que està ben retribuïda, té unes condicions salarials dignes, treballarà més a gust i, per tant, ho treballarà més bé o millor. Això és inqüestionable. I en aquest axioma es basa tot això. El que es vol revertir, al final, és en la qualitat del servei. El que volem és que els serveis de serveis socials a Catalunya siguin serveis dignes per a la ciutadania i que, sobretot, siguin universals i perquè totes les persones puguin accedir-hi de manera fàcil. Creiem que un primer pas és dignificar les professions que formen part d'aquest sistema. Per tant, al final, totes aquestes persones, perquè hi ha una qüestió que poca gent hi pensa de vegades, perquè pensa que el tema de drets socials és un tema que no va amb ningú, però tothom té alguna persona que en algun moment de la seva vida o necessita, o ha necessitat, o necessitarà ajuda dels serveis socials de Catalunya. I això és inqüestionable. Tothom tindrà una mare, un pare que necessitarà una residència, una persona en salut mental. Un de cada quatre persones a Catalunya tindrà un problema de salut mental. Allà estaran les entitats, allà estaran els serveis per poder ajudar-los quan convingui. Aleshores, no és un tema menor, és un tema que es busca qualitat, es busca que les persones puguin ser ateses com mereix Catalunya, com mereix aquest país que necessita tenir uns serveis socials de qualitat.
Ara que em parlaves de salut mental, Jordi, jo considero molt, molt important posar aquesta tasca que feu sobre la taula. Ho dic perquè recordaràs que no fa tants anys era bastant tabú parlar sobre salut mental i a partir de la Covid que s'ha obert tothom a parlar-ne una miqueta més. Això s'ha notat també en aquests serveis que es posen sobre la taula? S'augmenten els serveis sobre salut mental?
Sí, indiscutiblement. Està a cavall entre nosaltres, la portem des de la part social, lògicament, però un tema de salut també, no? Lògicament, que estem a cavall. De fet, el tema social i sanitari van molt lligats de la mà sempre, no? Però sí, per descomptat, a partir de la pandèmia, especialment en l'adolescència, les adolescents tenen més problemes que abans, com a mínim es diagnostiquen més problemes que abans, i això és inqüestionable, és una realitat. Lamentablement hi ha més casos, sí, hi ha més casos i es nota, però bueno, per això està la xarxa de salut pública, per això està la xarxa de serveis socials, per poder atendre el millor possible. Personalment penso que no es dona abast ara mateix, hi ha massa casos, hi ha molts casos que s'atenen tard, que no es poden atendre degudament, però bueno, esperem que tot plegat el sistema millori des de moltes arestes. Una que estem parlant avui és el tema salarial de les persones que hi treballen, però que el que busquem al final, com bé dit, és que hi hagi una repercussió en la qualitat, que al final és el que es pretén.
Avui a Cultura Social estem parlant amb Jordi Roman, president de la Confederació d'Empresaris del Tercer Sector Social de Catalunya, sobre aquesta trobada que es va fer la setmana passada entre el Departament de Drets Socials i Inclusió amb les entitats del tercer sector sobre el desplegament territorial de l'acord que ha servit per explicar el nou model de finançament i el calendari d'implementació de tot el que vindrà. Si em deixes, Jordi, apercuixar una miqueta per fer-te la darrera pregunta, perquè també és cert que en aquest acte el tercer sector social va traslladar al govern una diagnosi clara. Veu dir que l'economia catalana creix a bon ritme, però que aquesta riquesa no redueix la pobresa ni l'exclusió.
No, de fet, els indicadors que nosaltres maneguem demostren que la pobresa continua sent una bretxa en aquesta societat. No és una novetat, suposo que qualsevol oient que estigui escoltant doncs, ja també ho sap, però hem de fer alguna cosa per poder revertir aquesta situació. Nosaltres, des de la Confederació i també des de la taula del tercer sector, que són les mateixes entitats, però són els que defensen els drets de les persones, també s'està intentant proposar mesures que puguin revertir aquesta situació. Al final, no podem negar que al final moltes vegades tot passa per una dotació pressupostària adequada. Ara hi ha pressupostos a la Generalitat que no teníem fins ara. Esperem que aquests pressupostos que ho contemplen, un increment en els drets socials, creiem que igualment que no són suficients i al final necessitem major dotació pressupostària per poder lluitar contra aquesta bretxa que és un mal endèmic de Catalunya i que no ens podem permetre com a país.
Jordi Roman, president de la Confederació d'Empresaris del Tercer Sector Social de Catalunya, moltíssimes gràcies per entrar als micròfons de Ràdio Estel i explicar-nos i fer-nos valoració de tot plegat. Una abraçada ben gran, que vagi molt bé.
Igualment, que vagi molt bé. Adéu.